Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia a les portes del canvi de temps. Avui encara ambient relativament càlid al migdia, però demà el vent i la baixada de temperatura seran protagonistes.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? Avui el titular del dia ens porta a parlar un dia més de Dolors Bassa i del fet que el govern espanyol començarà a tramitar la setmana que ve l'indult per ella i per la resta de presos polítics. Una mesura que és obligada perquè s'han de tramitar els indults i després s'ha de veure si s'accepten o no, però en principi no ens diu res d'especial. Però què ha passat? Doncs que la premsa espanyola ja ha posat el crit al cel. ABC. El gobierno claudica de nuevo. Sánchez cede ante el independentismo y tramitará ya el indulto a los presos del 1 de octubre mientras negocia los presupuestos. Y digo en la editorial, los indultos, una estafa a España. El Mundo. Sánchez exhibe su poder sobre los jueces para amarrar el apoyo de Esquerra. Anticipa el indulto a los presos del procés para encauzar los presupuestos. De Unido. El País diu, el gobierno hace un gesto al secesionismo con los indultos al procés. No sé per què, des de fa temps ja el País diu secesionismo i no independentismo, però vaja. Justicia anuncia que inicia el trámite de las medidas de gracia. Y La Razón, Sánchez tramita el indulto al procés mientras pacta con Ciudadanos. Inicia el obligado trámite de medida de gracia en plena negociación de presupuestos. La reforma del delito de sedición ja rebajaria les penes a los soberanistes. Per tant, en aquestes estem, en saber quina pena quedarà als presos polítics. Per què se'ls indultarà? Si es reformarà la llei de sedició o no? Són mesures que haurem d'anar seguint. Avui en parlarem, entre altres coses, també amb l'alcalde de Palafrugell, que és d'Esquerra Republicana, en Josep Pi Ferrer, aquí tindrem aquí el programa per parlar de totes les mesures i totes les notícies que han aparegut aquest estiu sobre Palafrugell, que no han estat poques, per les mesures contra el coronavirus a les platges, per exemple, i també parlarem de mesures que es puguin ja haver suspès o activitats que s'hagin pogut haver suspès. Per què? Doncs perquè el carnaval, les principals rues de carnaval aquí al Baix Empordà, bàsicament la platja d'Aro, també Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina, ja estan suspeses, ja ho van anunciar ahir els ajuntaments, i ja hem de saber que aquest any, el 2021, no tindrem carnaval. Per tant, li preguntarem si a Palafrugell s'ha hagut de suspendre ja activitats que estaven previstes per aquesta tardor. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Avui al Supermatí, com us dèiem, alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, per parlar de la situació del coronavirus al municipi i saber com s'encara la tardor. I acabarem el programa parlant de cinema i sèries amb el nostre expert, l'Ignasi Arbat. Això el dia, per cert, que reobre el cinema Arinco. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol començarà a tramitar l'indult a Dolors Bassa i la resta de presos la setmana que ve.
Sí, ho va afirmar ahir el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, durant la sessió de control al Congrés dels Diputats. Campo ha afirmat que es tramitarà la petició perquè és el que toca, ja que és un tràmit obligatori. La resolució podria emetre's en un termini d'entre 4 i 6 mesos.
Més que impossible, es fa perquè toca, perquè és un tràmit obligatori. Després veurem si en algun moment doncs, això té algun benefici pels presos. Això encara està en un estat molt iniciàtic. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
S'han anul·lat les rues de Carnaval 2021 i de Sant Feliu de Guíxols, de Platja d'Aro i de Santa Cristina d'Aro.
Evidentment, és per evitar aglomeracions i garantir la seguretat. Cap dels formats alternatius garantia prou acollida de públic ni l'essència de la celebració. Per tant, es va optar per cancel·lar. I aquesta cancel·lació se centra de moment en l'acte de la Rua, l'esdeveniment més multitudinari de cada celebració, amb una mitjana de 60 colles d'arreu de les comarques de Girona, amb 4.000 participants desfilant com a comparses o com a acompanyants de les carrosses i també amb desenes de milers de persones de públic.
La falta de turisme estranger ha fet caure un 40% l'ocupació d'aquest any als apartaments turístics gironins.
L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona qualifica la temporada de molt curta i per oblidar. Ahir al supermatí de Ràdio Capital vam parlar amb el vicepresident de l'associació, Antoni García, que ens va explicar com han viscut aquest estiu marcat per la Covid des del sector dels apartaments turístics.
Doncs de seguida l'escoltarem.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La policia local de Palafrugell ja ha posat més d'un centenar de multes a totes les persones que no porten mascaretes i que no ho poden justificar per que no han de dur-les. Miquel, 40.
Bon dia, Dani. Des que el 9 de juliol entrés en vigor la normativa, els agents han posat 101 denúncies per no portar mascareta, tenir-la mal col·locada o portar-la penjant del braç. D'aquí una estona més detalls.
La Fira del Circ al carrer de la Bisbal dona 3.000 euros al Servei d'Aliments de Càritas de la Bisbal i a la Caixa de Solidaritat de l'APPC.
Els factors adversos van convertir la 25a Fira del Circ al carrer de la Bisbal en un acte de resistència cultural i en aquest sentit l'entitat organitzadora va voler fer palès el seu compromís amb les companyies de circ, el sector cultural i el municipi bisbalenc.
I Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
La Bisbal ofereix un servei d'intermediació per les persones en risc de perdre el seu habitatge.
Exacte. L'objectiu d'aquest servei és actuar com a mediador, com també informar i assessorar les persones que tinguin dificultats per pagar els seus deutes i es trobin en risc de perdre el seu habitatge principal.
Per cert, Sandrine, que avui surt a les llibreries el llibre Ànima de Tramuntana de Núria Esponellà.
Sí, la nova obra de Núria Esponellà, guanyadora del Premi Prudència Bertrana, ja es pot trobar a les llibreries. Es tracta d'una novel·la històrica en la qual es barregen dues èpoques i dues dones, l'actual i l'antic Empordà.
Més enllà de la Baix Empordà, la Generalitat recomana als barcelonins que aquest cap de setmana es quedin a casa per l'augment de casos de coronavirus i especialment que no vagin ni a la Cerdanya ni a tot el Pirineu, perquè recordem que la Cerdanya en aquests moments és la zona amb un risc de rebrot més alt. A més, el govern demana recomana als pares que entrin als centres, o de fet, la Generalitat recomana als pares que no entrin a les escoles quan facin PCR als seus fills, però diu que les escoles ho poden flexibilitzar.
Tant la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, com el secretari de Salut, Marc Ramentol, han insistit que l'entorn escolar és adequat per fer aquestes proves i que els infants estan acompanyats de mestres i companys.
I el Mobile World Congress de Barcelona s'ajorna, es celebrarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol de l'any que ve.
El conseller delegat del GSMA ha assegurat que l'interès de les empreses d'assistir presencialment al Congrés és molt fort i esperen celebrar un esdeveniment amb el 85% dels grans expositors mundials presents.
Doncs veurem si és possible, veurem si són capaços de fer-ho. Les 8 i 8 minuts, pràcticament i 9 minuts, previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Estem a les portes d'un canvi de temps, però això avui encara farà bo, no?
Efectivament, avui però ja tindrem algun núvol més abundant cap al final del dia, que serà el preludi del canvi de temps, que ens ha de portar un ambient de plena tardor de cop. Pel que fa a la temperatura, tot i la fresca del matí, al migdia l'ambient serà agradablement càlid, amb màximes de 26 a 28 graus. Això sí, amb una tarda on el vent de component sud-sud-oest tornarà a bufar amb cops de força moderada. Durant la propera matinada ens arriba la massa d'aire freda, amb una primera línia frontal que farà augmentar la inestabilitat i portarà alguns ruixats. Divendres serà una jornada inestable, amb vent del nord, ruixats que es poden produir tant a primera hora del dia com novament a la tarda i sobretot un descens de la temperatura que deixarà màximes al voltant dels 20-22 graus. Les mínimes podran baixar per sota els 11 graus. Pel cap de setmana tindrem un ambient plenament de tardor, amb vent del nord i fred, però sense precipitació.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Ara mateix són les 8 i 10 minuts. És l'hora de posar-hi reflexió amb el comentari de la xef Lola Puig.
La R de reduir. Bon dia, Empordà. Comencem nova etapa de supermatí amb la reducció, la segona de les R's de la sostenibilitat. Reduir per deixar de generar residu ens porta a comprar sense embolcalls, portar les bosses de roba que les hem fet de reciclatge de llençols, camises, samarretes o de qui sap què, i anar a comprar els fesols de l'Ull Ros i l'arròs de l'Albert de l'Estany de Pals de Doll. Agafar els recipients de vidre per posar peix, la carn o el bacallà, les ampolles de vidre per omplir-les d'oli, vi i vinagre, i els pots, també de vidre, per reomplir els iogurts o recuits, tal com ho fan amb els d'ovella la gent de Mascases de Cruïlles a la seva botiga de la Bisbal. Aquesta R ens convida a desfer-te de tot allò que tens però que no ho necessites ni ho utilitzes. Ens porta a la reflexió de passar amb menys. Ja ho diuen, menys és més. I encara que sembli increïble, quan menys tens, més lleuger et sents. Cal fer un exercici gens fàcil de deixar anar el que tens a casa, que l'única utilitat és la de ser un niu de pols i de posar consciència a l'hora d'adquirir les coses. Quan va començar el tot a 100, podies comprar moltíssimes coses només amb 100 pessetes i la gent ho comprava tot de 3 en 3, sempre per si... I resulta que com menys qualitat, més curta vida. Al final, el que és més econòmic et surt molt car. Reduïm plàstics de casa i de pertot. Reduïm trastos, reduïm entrebancs, reduïm inutileses que no ens porten enlloc. Reduïm la buidor i omplim-nos de coherència, siem sostenibles de veritat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La cantant escocesa Amy Macdonald està de tornada i des de fa uns dies ja pots escoltar a la nostra emissora aquí a Ràdio Capital el seu nou senzill The Hudson, que avui és la cançó del dia.
Living like a king and queen, looking back on
Amb el més nou d'Amy MacDonald amb The Hudson hem arribat a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Cavallés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Rebaixes a Tengo Mueble. Tenim els millors preus en menjadors, dormitoris i juvenils. Canapès de 150 per 190 centímetres a 189 euros. Taula de menjador a partir de 69 euros. I estoc permanent de sofàs. Tengo Mueble. Vine a veure'ns a Girona, Figueres, Olot i ara a la nova botiga a la Costa Brava, a l'Avinguda 11 de Setembre 3 de Palamós.
Ara m'esteu escoltant. Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. La crisi del coronavirus ja ha obligat a anul·lar les rues de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols, de Castell d'Aro, de Platja d'Aro i de S'Agaró i de Santa Cristina d'Aro. S'haurien d'haver celebrat el divendres, dissabte i diumenge 12, 13 i 14 de febrer de l'any que ve. Per responsabilitat, però per davant la situació de la pandèmia de la Covid i per evitar aglomeracions i garantir la seguretat tant del públic com dels participants, finalment, doncs, no es farà. Una decisió consensuada conjuntament pels tres consistoris i també les federacions o associacions de colles de Carnaval que conjuntament en representen 44. Eugènia.
Els tres carnavals fa anys que estan agermanats i treballen conjuntament per coordinar diversos aspectes logístics alhora que garanteixen la participació de totes les colles de cada població a la seva rua, on els Reis i les Reines Carnestoltes també tenen lloc d'honor encapçalant la desfilada. La cancel·lació se centra de moment en l'acte de la rua, l'esdeveniment que és més multitudinari de cada celebració, amb una mitjana de 60 colles d'arreu de les comarques de Girona, amb 4.000 participants desfilant com a comparses o com a acompanyants de les carrosses i amb desenes de milers de persones de públic. A partir d'ara, cada població estudiarà diverses possibilitats per mantenir l'esperit i la tradició del carnaval amb propostes de petit format, virtuals i imaginatives, però centrades en el gaudi dels propis conciutadans, evitant així també l'efecte crida que representa un espectacle de música, llum i color, com són les rues de la Costa Brava Centre. La decisió s'ha pres coordinadament després de les diverses setmanes de treball entre els tres consistoris, tot respectant també el calendari de trobades i de procés intern a cada ciutat a l'hora de prendre posició.
El fet de prendre una decisió amb tan poc temps, amb tant temps, vaja, amb tant de temps, perquè s'ha pres molt temps d'antelació, doncs també facilita les coses en cert sentit, no, Eugènia?
D'una banda, s'aclareix la situació per les colles carnavalesques en el moment de l'any, 6 mesos abans de les rues, en què inicien el projecte de disseny de vestuari, elaboració de coreografies i construcció de carrosses. I així també s'eviten esforços en va i alhora es garanteix l'estalvi en unes despeses econòmiques sense recorregut. I de l'altra banda, els ajuntaments de cadascuna de les ciutats podran planificar la programació d'activitats tenint present aquesta nova realitat.
Les 8 i 20 minuts. De seguida parlem aquí al Supermatí de Ràdio Capital amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Pi Ferrer. Parlarem de moltes qüestions d'actualitat de Palafrugell, però també d'aquesta, i és que el govern espanyol ja ha anunciat que començarà a tramitar l'indult a Dolors Bassa i la resta de presos la setmana que ve. Ho va anunciar ahir el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, al Congrés dels Diputats.
Sí, exactament. Cal recordar que els indults s'han de sol·licitar, ja sigui per part del condemnat, de familiars o qualsevol persona en nom seu, o també per part del Tribunal Suprem o la Fiscalia. En el cas dels presos hi ha tres peticions registrades. La primera va ser la de l'advocat Francesc Jofresa, que inclou a tots els presos, i és per això que es començarà la tramitació de les sol·licituds de tots els presos. Després, la UGT va demanar l'indult específicament per Dolors Bassa i tres expresidents del Parlament, Núria de Gispert, Ernest Benach i Joan Rigol, el van demanar per Carme Forcadell.
I quins seran els pròxims passos en aquest procés de tramitació?
Doncs les peticions es començaran a tramitar la setmana que ve. Segons fonts del Ministeri de Justícia, un cop tramitats, el govern espanyol haurà d'escoltar les parts i demanar informes del Tribunal Suprem i la Fiscalia. La resolució podria trigar en sortir entre 4 i 6 mesos.
Gràcies, Anna Salvador. Com us dèiem, a aquesta hora del matí parlem amb l'alcalde de Palafrugell, que és en Josep Pi Ferrer. Senyor Pi Ferrer, què tal? Bon dia. No ens pot sentir l'alcalde de Palafrugell, o no el sentim nosaltres amb ell. Ara, senyor Pi Ferrer.
Jo sí que ho sento.
Ara sí que el sentim, ara sí que el sentim. Com dèiem, que no l'han sentit els oients, bon dia. Estem tenint problemes avui amb la connexió, ja ho estem veient. Aviam, a veure si...
Sí, ara sí.
Ara sí, ara sí. Ara sí, va.
Ara sí.
Ara sí, ara sí, bon dia.
Ara no.
Ara no, ara no. Hola, hola, senyor Pi Ferrer. Avui serà complicat això, tornem a provar un segon. A veure... Aviam, provem-ho. Josep Pi Ferrer, alcalde de Palafrugell, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí, ja està, tot perfecte.
Perfecte.
Cap problema. Ara escoltàvem, el govern espanyol ja avança els passos per tramitar l'indult i podria ser que abans del febrer hi hagués també reformat el delicte de sedició i això facilités que Dolors Bassa sortís de la presó. Des d'Esquerra Republicana s'ho creuen?
A veure, d'Esquerra Republicana i com un bon... el que m'uneix una gran amistat amb la Dolors i amb la resta dels empresonats, el que diem, tant dic jo com la resta d'Esquerra, és que el procés és injust i no se soluciona amb un indult. No crec res. No hauríem de ser a la presó ara, no... a mi que surti un ministre i que digui farem un indult i d'aquí 8 o 10 mesos ja ho veurem, el procés és injust, hi ha d'haver-hi l'amnistia, hi ha d'haver-hi tots aquests punts del sistema judicial que parlen de sedició i de tot això, que mirin a Europa i que posin les lleis al que han de ser Europa, i el següent procés i el següent pas que ha d'haver-hi és que s'ajutgi a tota la gent que ha fet tota aquesta martingala per fombrar en els polítics catalans a la presó.
S'ha de jutjar?
S'ha de jutjar ara ha començat a sortir els processos aquests de totes les maniobres que va haver-hi la gent del PP la campanya contra els catalans que hi ha hagut. Ja arribarà, tot arribarà. El procés és aquest, i si irà a Europa, passi el que passi, si irà a Europa, Europa ensenyarà on són les vergonyes del sistema judicial espanyol i després doncs, que s'ajutgi a totes les persones que han prevaricat per fombrar en els polítics catalans a la presó.
Josep Pi Ferrer, abans de la portada ho dèiem, Palafrugell aquest estiu ha aparegut a les notícies allò més enllà de la comarca, per bé o per malament, però per moltes mesures que s'han aplicat, bàsicament per les restriccions per entrar a les platges i també per les mesures per retirar tovalloles que la gent havia deixat per reservar espai. Quina valoració fa d'aquest primer estiu amb coronavirus i de les restriccions per entrar a les platges del sistema, que sí que és veritat que al pic de l'estiu era impossible ja entrar directament a la platja perquè estava tot en color vermell. Si l'any que ve seguim en aquesta situació, quins canvis faran?
No, primer i únic.
Esperem-ho.
No, ha sigut un estiu molt dur, ha sigut un estiu molt complex de treballar. Val? Ens ha costat molt de poder prendre tot el que deies tu, tot, tantes mesures, gran quantitat de mesures. Una administració pública com un Ajuntament de Palafrugell, que sempre estan acostumats a prendre les mesures en temps, aquí sense temps, i moltes, no? Hem estressat molt tot el que és l'administració, fins i tot s'ha de reconèixer que algunes de les mesures que havíem previst no les hem pogut arribar a acabar de portar a terme com volíem, però globalment estem satisfets. Globalment hem donat una imatge de Palafrugell i també no solament nosaltres, sinó les poblacions una mica, això d'aquesta Costa Brava Centre, no? Entre tots, i Palafrugell més, hem estat capaços de donar una imatge de seriositat, una imatge de control, i aquesta tranquil·litat amb que aquí doncs, hi havia unes mesures que preveien que no hi hagués contagis del virus, jo crec que han sigut ben acceptades per la gent. És veritat que en el principi, com es van tancar les platges, sobretot a finals de juny, el primer cap de setmana de juny, hi va haver-hi cues, però no ha sigut una gran problemàtica. La gent s'ha adaptat a aquestes noves mesures, la gent ha flexibilitat els horaris, hi havia molta més gent a primera hora del matí, hi havia molta més gent a la tarda que la resta dels anys, i nosaltres dèiem, globalment, doncs estem contents, sempre diguem, malgrat que hi ha hagut coses que volíem fer i que no hem pogut arribar a fer.
Què és el que ha fallat? Què és el que ha faltat?
Ha fallat, sempre falla la informació, que volies donar molta més informació, teníem previst fer un aparcament dintre del poble per descongestionar el poble i no hem arribat a temps, ens hauria agradat que la platja del Golfet a costes hauria començat les obres el 1 de juny i no haver-les de fer nosaltres a començar a mitjan de juliol, i després hem tingut la platja del Golfet tancada durant molts de mesos, però esclar, t'he dit que això ha agraït els terminis. Amb nosaltres, per arreglar una platja com el Golfet, el que hauria sigut normal és que novembre-desembre haguéssim decidit, hagués contractat una empresa, haguéssim fet les obres i el 1 de juny haguessin estat acabades. Però les circumstàncies no són que són, i aquí moltes d'aquestes mesures que hem hagut de prendre no depenien només de nosaltres, venim d'altres administracions, d'empreses privades, i els terminis que hi ha normalment a l'administració per fer els processos s'han hagut de fer a correcuita. Recordem que el mes de juny encara estàvem en un estat d'alarma, i això, o per exemple, hi havia un comptador que volíem posar de cotxes en el casal, i per dificultats amb l'empresa privada doncs no es van posar a principis d'estiu com haguéssim volgut, i va tenir que posar mitjans d'estiu. Vull dir, això és veritat, però la valoració que hem fet amb el govern és fer un pas enrere, mirar totes les mesures que s'han fet, mirant les repercussions que han tingut, els comentaris que hi ha hagut de la gent, comentaris d'altres administracions que ens han fet arribar, i dic, nosaltres diguem que globalment de les mesures, no del Covid, sinó de les mesures que hem pres per la crisi, aquesta greu crisi que ens ha tocat viure, doncs globalment estem satisfets.
Clar, la situació ara mateix a Palafrugell és que el risc de rebrot està disparadíssim en el municipi. Segons Covid.cat estem a 258, el risc, el límit del perill és el 100 i estem a 258, i el risc de rebrot no estava tan alt, de fet, des del 29 de març. En l'última setmana s'han confirmat 21 casos de coronavirus, a més hi ha hagut una defunció. No sé, quina és la situació que els transmeten des del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, la situació que puguem estar vivint aquí a Palafrugell, i quina és la situació al CAP, també. Hi ha molta saturació?
Al CAP hi ha la saturació que hi ha hagut durant tota aquesta època de pandèmia, del qual s'han d'adaptar les instal·lacions a les noves realitats. Nosaltres aquest risc de rebrot que hi ha ens agafem amb la calma que ens hem d'agafar, igual que ens l'hem agafat amb la mateixa calma que ens hem agafat quan hem estat durant molts de temps, moltes setmanes, com una de les poblacions amb el risc més baix, no? Quan era el risc més baix, ens agafava en calma perquè qualsevol rebrot pot sortir en qualsevol moment. Estem parlant de que hi ha molta intercomunicació amb totes les poblacions. La intercomunicació de les poblacions està, diguem, com si no estiguéssim en època de pandèmia, però això vol dir, doncs, que era previsible que un moment o altre pogués haver-hi certs rebrots aquí. El que sí que és cert és com que estaven tan i tan baixos, en el moment que et poses una mica més alt, doncs els números es disparen. Nosaltres no estem parlant, no estem analitzant com una etapa de greu crisi, sinó que analitzem dia a dia i estem sempre en disposició i en comunicació amb les autoritats sanitàries per si hem de prendre alguna mesura, prendre-la. Ara, en aquests moments, la cosa, diríem, està... El que sí que hi ha és, per les raons que sigui, doncs hi ha hagut moltes més proves PCRs i ens estan donant aquest número de rebrot més alt, no?
Clar, no ben bé així, perquè, de fet, els últims dies no s'han fet tantes PCRs com a finals d'agost. Vull dir que en aquests moments, clar...
A Palafrugell,
segons les dades oficials, eh?
No, mira, jo més d'una dada, vull dir, ha sortit alguns contagis o possibles contagis a les escoles i s'han fet les proves PCR en els centres educatius que s'hi havien fet.
Clar, que...
I s'ha fet d'una forma indiscriminada no, eh? Vull dir, la gent que hi havia dintre del centre, gent que normalment no es podia fer. No sé, no...
Veurem si s'actualitza...
Nosaltres sobre tota aquesta la malaltia aquesta, la pandèmia aquesta que estem vivint, nosaltres no podem fer opinions així, però serien ben bé opinions més literàries que res més. Nosaltres sempre estem a la disposició del que ens digui que hagin de fer les autoritats sanitàries i després a partir d'aquí nosaltres ho veiem. Les autoritats sanitàries no ens han comunicat absolutament res, vol dir que en aquests moments, doncs, avui encara continuem així, però recordo que la setmana passada érem la població amb menys índex en el Baix Empordà.
Sí, ben bé així, perquè la setmana passada hi havia 7 sí. casos confirmats, hi havia un risc de rebrot de 74, o sigui, en situació de perill moderat, però vaja, però és clar, és que ara estem en 21 casos amb sí, una sí. R superior a la 2, i risc de rebot molt alt. Veurem allà com evoluciona, perquè sí que és veritat que quan posem el focus en municipis... Palafrugell, evidentment, no és un municipi petit, però sí que en comparació amb tot el país, doncs, quan creix una mica els casos, sí que el risc de rebot es dispara molt. Veurem si la cosa s'estabilitza.
Quan el risc era molt i molt baix, nosaltres sempre dèiem, nosaltres no opinem, esperem els propers dies a veure com evoluciona. Ara que es comença a estar una mica alt, mentre les autoritats sanitàries no diguin que hagin de prendre alguna mesura, diem el mateix, esperem uns dies a veure com evoluciona.
La situació al geriàtric, per la Frugell gent gran, té constància que de moment estigui controlada?
Està controlada, sí, sí. En moments ara, en totes les proves que s'estan fent, no hi ha cap positiu.
El fet és que a tot el país, durant aquest estiu, s'han fet cribratges, s'han fet tests massius per trobar casos de coronavirus, però per les comarques de Girona, i concretament pel Baix Empordà, ha passat de llarg. Vostè té constància si s'han de fer més cribratges aquí? Els ha informat a Salut o demanen a Salut que en faci?
No, nosaltres no demanem a Salut que en facin més. Salut, que ha de veure el camí que té les... O sigui, quan nosaltres, diguem, tenim autoritats sanitàries que ens en refiem, nosaltres sempre es posem a la disposició de les autoritats sanitàries perquè facin els tests que vulguin. Sí que és cert que des del CAP ens han demanat una possible instal·lació per poder fer les proves que no siguin al CAP per no saturar-lo, i nosaltres estem en contactes amb ell i hem posat a la disposició del CAP un espai perquè si s'han de fer proves massives es puguin fer el dia que ells vulguin, no? I amb això estem. Però
quin espai seria?
El dia hem ofert 3 espais, eh? I llavors ens acabarà de decidir el que vol. Doncs, hi havia la possibilitat de posar una carpa dintre del costat del CAP, també hem estat parlant del casal o del centre de la Pedrera, i fins i tot a partir del 11 d'octubre tindrem la Bòbila Vella també sense l'exposició Miserats, i hem posat tota aquesta disposició tot això perquè només ells ho diguin i en 24 hores tenen a la disposició l'espai adequat per poder-ho fer.
Seria per poder fer cribatges, eh?
Sí, sí, sí.
Però de moment no tenen consciència, ja no els han demanat.
No, o sigui, fa una setmana que ens el van dir, escolteu-me, si hem de fer això, on ho farem, necessitaríem un espai, i després sobretot des de la regió, si no sé qui és que porta l'enllaç d'això, doncs se'ls heu ofertat a diferents espais, i que després ells trien segons els hi vagi més còmode.
Ara ho deia, ja s'han trobat casos positius a les escoles?
Hi ha hagut alguns casos positius en les escoles. Perdoneu, el que ha sortit són alumnes que estaven en una classe que estaven contagiats. De moment, per les notícies que tenim, són contagis fets a fora de l'escola, mm-hmm. però han conviscut durant uns dies amb altra gent a dintre de l'escola i llavors han fet les proves aquí. D'entrada, no tenim cap notícia que hi hagi contagis a dintre de les escoles. Contagis fets exteriorment, en l'àmbit, diríem, més familiar, i que llavors, doncs, per les raons que sigui, s'ha detectat aquestes persones que alhora són alumnes, i aquests alumnes, com que han estat en contacte amb altres alumnes, doncs s'han fet l'aïllament d'aquests alumnes i les proves en aquests alumnes del PCR. Però per les notícies que tenim a hores d'ara, a menys que es guarda avui o demà es diguin el cosa contrari, a dintre de l'escola no hi ha hagut cap mena de contagi.
Sí, estic mirant, aviam... Sí que és veritat que ara la Generalitat aquests últims dies ha publicat una pàgina web on és molt fàcil comprovar si hi ha casos de coronavirus, i efectivament doncs, sí que hi ha alguns casos, alguns centres que s'han hagut, o alguns grups que s'han hagut de tancar, com deia l'alcalde. Vostè té constància que el turisme, la gran afluència, perquè realment ha vingut moltíssima gent aquí a la Costa Brava Centre, bàsicament segones residències, no? Però hi havia moltíssima gent a per tot. Vostè té constància que això hagi generat brots de coronavirus?
Les autoritats sanitàries i el que sol passar amb aquesta pandèmia no t'ho dirien. Això ens ve sortit a finals d'agost, principis de setembre, i ens està sortint a finals de setembre. No tinc la informació per poder fer aquest aclariment, però sembla, el sentit comú diria, que si fos fruit de la gran mobilitat que va haver-hi durant sobretot el mes d'agost, els casos aquests de rebrotes haguessin sortit abans, no? Un dia parlava amb una metgessa entesa en la matèria i me diuen aquest bitxo és molt mal parit i és molt difícil, els metges mateixos, és molt difícil que sapiguem analitzar quins camins fan sortir.
Ja, sí que és veritat. De cara ara a la tardor, ara explicàvem que el Carnestoltes de Sant Feliu de Guíxols, de Platja d'Aro, Santa Cristina, s'ha hagut de cancel·lar ja. Què han hagut d'anul·lar ja, de moment?
Bueno, la tardor serà... no serà la tardor, serà l'hivern, els Carnestoltes, no? Nosaltres,
sí.
Nosaltres solem estar funcionant amb dos mesos d'antelació. Ara estem en octubre, estem analitzant les coses que tenim muntades, organitzades per octubre i pel novembre. Teníem la festa de la bellesa que l'havien suspesa de la primavera, l'havien passada sense dia en l'octubre i no la farem. I la fira de la festa de l'esport, que també estava per la primavera, l'havíem passat també per aquesta tardor, també, doncs, diríem, no hi hem posat data i segurament que no la farem. Ara aquest cap de setmana sí que farem, amb totes les mesures sanitàries que s'han de complir, farem flors i violes, en un lloc tancat, amb seient reservat, i hi haurà unes actuacions musicals, tot concentrat en un mateix lloc, que és la plaça de Can Màrio. I a partir d'aquí anem intentant muntar coses. Tampoc la tardor no és que tingui... El festival de jazz, per exemple, perdona, me'n descuidava, el festival del jazz del voltant del 12 d'octubre també el mantenim en un lloc tancat i amb accés restringit. I d'entrada, doncs, intentant anar muntant. Quan arribem a l'octubre-novembre, comencem a parlar de Nadal. De moment, anem pas a pas.
Té la sensació, en tot cas, que... l'estiu s'ha pogut salvar, perquè és la sensació que sobrevola, no?, per tota la comarca, que sort que hem pogut garantir una mica l'economia de l'estiu.
Jo diria que no hem salvat la temporada. La temporada no es pot salvar, era insalvable. No ens hem ofegat del tot, diria. El que sí que és cert és que els establiments turístics han treballat, però han treballat han treballat els caps de setmana de juliol i tot l'agost. Tinguem en compte que hi ha restaurants que venen, pateixen des del Glòria. O sigui, ja amb el Glòria vàrem estar patint, no vàrem poder fer la campanya de la carolinada com tocava abans de la pandèmia, i després de la pandèmia han tancat. Tinguem en compte que hi ha restaurants a la zona turística que obrien, sobretot els caps de setmana, obrien a finals de gener amb la garoïnada, i ens arribaven i tenien obert fins ara, fins a l'octubre, i han estat molt mesos tancats. La temporada no s'ha salvat, és insalvable la temporada, el que passa que a dintre de les dificultats que hi havia sí que és cert que hi ha hagut moviment econòmic en el sector turístic, de tal manera doncs, que, bueno, doncs, direm, dit d'una altra manera, també alguns sous s'han pogut pagar amb tota aquesta temporada turística.
I ara què hem de fer de cara a la tardor? Perquè amb molts establiments amb qui parlàvem abans de l'estiu ens deien l'estiu potser el superarem, no sé com superarem, si no ve molta gent, com aguantarem la tardor? Preveu que hi hagi molts establiments, no només turístics, molts comerços, que hagin de tancar els propers mesos?
Nosaltres no estem analitzant aquesta situació, però de totes maneres també no podem planificar com serà la tardor, com no podem planificar com serà la pandèmia i quines mesures haurem de prendre. No. Jo crec que anem dia a dia i que, bé, de fet, el ple de l'Ajuntament va aprovar una sèrie de mesures econòmiques també per col·laborar i per ajudar, i també pensant en aquesta tardor, que és una injecció que nosaltres com a Ajuntament fem en el sector comercial de Palafrugell. I a partir d'aquí jo suposo que aquests establiments així aniran fent el dia a dia. Avui, a dies d'avui, doncs, l'activitat comercial a Palafrugell i a la zona més de la costa és el que hi ha, doncs, un cap de setmana de finals de setembre. De moment no hem trobat, no hem analitzat que hi hagués una gran diferència entre la Mercè del 2020 i de la Mercè del 2019. Clar, al revés, aquest any encara n'hi ha més, perquè com que ens cau amb caps de setmana amb punt llarg, doncs sembla que, doncs, que ja pot haver-hi un cert més moviment.
La Generalitat ha demanat a la gent de Barcelona que no surti, menys a la Cerdanya, però també, vaja, que no surti enlloc. Ho notarem o no?
A veure, esperem a veure com funciona. Dic que fins aquest cap de setmana nosaltres, els caps de setmana sobretot, han sigut com els caps de setmana del mes de setembre, que fa bon temps.
Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Arriben els pirates i els corsaris a l'Estartit del 25 al 27 de setembre. Reserveu les dates. Nous espectacles, noves visites, noves activitats. Propostes per totes les edats i amb totes les mesures de seguretat. Consulteu tota la programació a les nostres xarxes socials. Pirates i corsaris Illes Medes. Als webs visitaestartit.com i en estartit.com. I al 972 75 19 10. Recordeu, pirates i corsaris del 25 al 27 de setembre. A l'Estartit.
Jordi, que bé que m'ho he passat aquest estiu.
Però si no has marxat de casa.
Al final vaig decidir descobrir la Costa Brava.
I?
De fàbula. Vaig aprofitar l'oferta de l'Escola Nàutica Baix Empordà. En un dia ets patrona i si els hi llogues una barca et fan un descompte del 20%.
Està molt bé.
A més, pels seus alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada.
Aprofita el descompte de l'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell. Entra a escolanauticabaixempordà.com o passa un WhatsApp o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 i descobreix per què milers de turistes volen navegar per la nostra costa.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Tres quarts clavats de nou. És el tema d'aquests dies, d'aquestes primeres setmanes de Supermatí. De fet, en parlàvem ara mateix amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Pi Ferrer. Les restriccions per Covid han afectat el sector turístic d'aquest estiu. Concretament, la falta de turisme estranger ha fet caure un 40% l'ocupació als càmpings, als apartaments turístics gironins.
Sí, és per això que ahir al Supermatí vam parlar amb el vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, Antoni Garcia. Va explicar que l'ocupació als apartaments turístics ha variat depenent del lloc. És cert que la mitjana ha estat un descens de l'ocupació del 40%, però els llocs on es depèn més del turisme estranger, l'ocupació ha arribat a caure fins a un 65%. Explica que aquest any ha fallat pràcticament tot el turisme estranger menys el francès i que ha augmentat el local.
Bé, el turista principal que hem tingut ha sigut el de proximitat, el francès, en quant a l'estranger ha sigut el francès, i evidentment doncs, la major part de turisme que hem tingut que ha cobert aquestes ocupacions doncs, ha sigut turisme de proximitat català, bàsicament de Rodalies de Barcelona.
Antoni García atribueix en part aquesta baixada de turisme estranger a la desinformació sobre el coronavirus. Segons el vicepresident de l'associació, això ha fet que molta gent no se sentís segura per venir.
Això ha sigut com una muntanya russa, no? Cada setmana hem viscut una notícia i un escenari molt diferent. Vam començar a principis de juliol, doncs en general amb un ànim d'ocupació, amb un ànim de reserves, després de passar uns mesos de cancel·lació absoluta una darrere l'altra, doncs vam veure que es començava a recuperar una mica la temporada fins que doncs, vam començar a tenir doncs, el confinament del Sarrià, en fi, l'ús obligatori de mascaretes, etc. I crec que això doncs, no es va saber explicar correctament de cares en fora.
L'associació remarca que el sector va implementar totes les mesures necessàries, però que els governs no ho van saber transmetre.
Un estiu complicat pel turisme, què esperen de cara a la tardor?
Doncs Antoni García explicava que passat aquest cap de setmana de la Mercè a Barcelona, des de l'associació ja donaran la temporada per acabada. A més, afegia que molts hotels ja han tancat al veure que no els surt a compte mantenir les infraestructures aquests últims caps de setmana de la temporada.
Evidentment, apartaments i fels. Tots teníem l'esperança i tothom en parlava, d'aviam si al setembre doncs, es podia allargar una miqueta, però bueno, a la vista està doncs, que la situació sanitària doncs, s'ha agreujat en certs aspectes i d'això doncs, ha fet doncs, que la confiança de la gent torni doncs, a decaure. No? I evidentment, tot i que sí que el temps ens acompanya, no el cap de setmana anterior, bueno, sembla doncs, que això doncs, es dona per finalitzat pràcticament.
Ara, des de l'associació, insisteixen en reclamar ajudes directes al sector a fons perdut per salvar les empreses turístiques. Asseguren que si la situació sanitària millorés, el sector turístic podria ser el motor de la recuperació econòmica en els propers mesos.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. La Fira del Circ al carrer de la Bisbal ja ha fet la donació dels seus beneficis al Servei d'Aliments de Càritas, a la Bisbal d'Empordà i a la Caixa de Solidaritat de l'APPC. Els factors adversos van convertir la 25a Fira del Circ del carrer de la Bisbal en un acte de resistència cultural i en aquest sentit l'entitat organitzadora va voler fer palès el seu compromís amb les companyies de circ, el sector cultural i el municipi bisbalenc. Eugènia.
Exacte. D'una banda, la 25a Fira del Circ del carrer de la Bisbal d'Empordà es va comprometre amb el municipi fent una donació de tots els beneficis obtinguts de la publicitat a Càritas de la Bisbal. L'aportació obtinguda gràcies a tots els anunciants i patrocinadors anirà destinada al servei d'aliments que ofereix el municipi i ha estat un donatiu de 1.026 euros en concret, que és el que es va recaptar amb la publicitat inserida a diversos espais, com per exemple la web, el llibret o pantalones dels escenaris. D'altra banda, la recaptació econòmica que s'ha obtingut a taquilla inversa dels espectacles programats ha estat de 3.100 euros i ha anat destinada a la Caixa de Solidaritat de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya. Cal tenir present que els ingressos del públic s'han fet a través de la web Fira de Circ al carrer Bisbal al moment que s'obtenien les entrades gratuïdes per cadascun dels espectacles amb una donació voluntària suggerida. I amb aquesta donació la Fira també fa palès el seu compromís amb el sector del circ.
I finalment aquesta edició ha tingut una valoració positiva, no?
Sí, de fet, abans de començar l'esdeveniment ja no quedaven places lliures en cap de les prop de 30 propostes que es van dur a terme en una edició de mínims i marcada per la pandèmia. Una resposta del públic que va satisfer l'organització, que va reivindicar el paper de la cultura i en va destacar el seguiment massiu que va tenir la fira a través de l'streaming. Més de 10.000 persones van seguir l'esdeveniment, de fet, en línia o per televisió. Tot plegat amb un èxit de públic molt previsible. Els espectacles van quedar limitats al voltant de 120 places.
No ens movem de la Bisbal perquè el municipi ofereix un servei d'intermediació per a les persones en risc de perdre el seu habitatge. Sandrine.
Sí, a la Bisbal, l'Ajuntament i el Departament d'Habitatge de la Diputació de Girona han obert un nou punt de servei d'intermediació. L'objectiu d'aquest servei és actuar com a mediador, com també informar i assessorar les persones que tinguin dificultats per pagar els seus deutes i es trobin en risc de perdre el seu habitatge principal. De fet, aquest nou servei de mediació amplia la cobertura que ja s'oferia en el marc del Pla de Servei de la Diputació, com ara assessorament tècnic, subvencions i formacions. La mediació està assegurada per advocats contractats pel Departament d'Habitatge. Les persones que vulguin beneficiar-se d'aquest servei hauran de sol·licitar una cita amb els advocats al telèfon 672-189-893 i les entrevistes es faran a l'Ajuntament Vell, carrer de les Mesures 17, els dimarts de les 9 a les 14 hores.
I hem d'acabar aquest supermatí fent un anunci perquè ja ha sortit a la venda a les llibreries el llibre Ànima de Tramuntana, de Núria Esponellà.
Sí, la nova obra de Núria Esponellà, guanyadora del Premi Prudència Bertrana, ja es pot trobar a les llibreries. Com ens hi té acostumats l'autora, es tracta d'una novel·la històrica en la qual es barregen dues èpoques, l'actual i les dels grecs i dels indiquetes. La Mínia, arqueòloga dels temps actuals, troba restes a Ullastret, antiga Índica, i reconstitueix la vida d'una dona llavors que vivia entre Índica i Empòrion. S'estableix un paral·lelisme entre les dues dones que s'enfronten a les dificultats de la vida. És un relat intimista que combina amb delicadesa el present i el passat i ens fa viatjar al segle III abans de Crist entre Índica i Empòrion amb descripcions poètiques de l'Empordà. L'autora farà una presentació de la seva obra dissabte 26 de setembre a les 19 hores als Jardins del Mac Empúries. L'entrada és gratuïta i s'ha de fer una reserva prèvia per correu electrònic a macempúries.cultura@gencat.cat.
Falten 7 minuts per arribar a les 9 del matí. Crec que allargarem una mica el programa perquè ara hem de parlar de cinema i ho hem de fer amb l'Ignasi Arbata, que ja tinc aquí. Ignasi, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com va?
Bé, aquí, ostres, veient com es van cancel·lant les pel·lícules una darrere l'altra, eh? Estem en la mateixa situació que el mes de juny.
Disney, no? Ha cancel·lat ara?
Sí, ho ha cancel·lat tot, i d'altres que s'han afegit, no? També teníem el West Side Story de l'Spielberg i les que vindran, perquè ja costa creure que el James Bond ens arribi a principis de novembre.
Quan s'havia d'estrenar tot això?
Quan? Què vols dir, originalment sí, o les segones dates? Sí. Perquè aquestes moltes són ja segones dates, eh?
Clar, i les han cancel·lat fins a quan?
Sense data moltes d'elles, algunes, per exemple, el West Side Story se'n va un any, o sigui, s'havia estrenat el Nadal del 2020, se'n va el Nadal del 2021. Viuda Negra passa del novembre al maig. Recordem que la data original era maig de 2020, per tant, si tot va bé, s'estrenarà el maig del 2021, un any d'endarreriment. I moltes encara no tenen data, estan esperant. Mira, el Dune, per exemple, que havia d'arribar el 18 de desembre, tampoc arribarà, i ja veurem quan ho fa, i així moltes. I Wonder Woman, tot i que estigui programada pel 25 de desembre, ja veurem.
Déu-n'hi-do. Doncs amb aquest context avui obre un cinema, el Baix Empordà.
Exacte. Sí, no, no, la veritat és que faltaran estrenes i pel·lícules importants perquè els cines puguin fer diners. Mm-hmm. Aquesta és la veritat, és un drama, però és que és així, eh?
Doncs sí, avui s'estrena, avui reobre les portes del cinema Rinco. Avui fan una sessió especial i projecten Isaac i projecten Les vides de Marona i Sombres acusadores, i a partir de demà doncs ja... la programació habitual amb les estrenes d'aquests dies. Tu avui m'has proposat moltes estrenes, hi ha moltíssimes estrenes. Per quina comencem?
Comencem potser, i per mi és la més potent, la que ens arriba a Netflix, que és la d'Enola Holmes.
Espera, que no tinc... pensava que tenia els trailers, però no. Enola Holmes, de què va? De què
va? Sí, bé, ja. Això està basada en una sèrie de novel·les, d'aquestes que es coneixen com a Young Adult, i són escrites per la Nancy Springer, i el que fa aquesta escriptora és imaginar-se que Sherlock Holmes tenia una germana, que era una germana petita de 14 anys, i d'això em sembla que n'hi ha unes 5 novel·les, una cosa així. És una mena, salvant les distàncies, com un Harry Potter, que potser no és un fenomen tan important com el de Harry Potter, però sí que té el seu èxit. I com que recordem que el personatge de Sherlock Holmes avui en dia doncs, és lliure de drets, per tant aquí qualsevol que vulgui escriure històries que tinguin a veure amb el personatge ho pot fer-ho, no? I en aquest cas adapta el primer llibre, que és el cas del Marquès de Desaparegut, que simplement el que ella ha de fer és una investigació paral·lela, té que trobar la seva mare que no sap on està i trobar aquest marquès, i a més esquivar una mica els seus germans Sherlock i Mycroft, que intenten doncs, tenir-la més lligada de prop, no? La gràcia està també en els protagonistes. Tenim a la Millie Bobby Brown, que és la Eleven de Stranger Things, que és la protagonista, i el Henry Cavill, que fa de Sherlock Holmes.
Així sona Enola Holmes, el tràiler.
Now, where to begin? My mother named me Enola.
I què, ens agradarà o no?
Sí, jo crec que sí. Sí, ha tingut bona crítica. Encara no l'he pogut veure perquè va arribar tot just ahir a Netflix, per tant no m'ha donat temps, però tinc moltes ganes i he vist les crítiques a Rotten Tomatoes són bones i fa bona pinta la pel·lícula, la veritat.
Per tant, a Netflix, això?
Sí.
No arriba a les sales?
No. Mira, això ens hem d'anar acostumant. Ahir Ben Affleck feia publicava unes reflexions que marcava que les pel·lícules de, ja no de baix pressupost, que aquestes ja estan condemnades directament a plataformes, sinó les d'un pressupost mitjà, que ja amb l'escenari post-pandèmia difícilment arribin en pantalles. Vull dir que anem cap a un canvi de model que...
Home.
Inevitable.
Postpandèmia, és a dir...
Sí. Ella pronostica que hi haurà moltes sales que tancaran i que moltes pel·lícules ja seran de distribució directa per plataforma.
Déu-n'hi-do, el que ens espera. Mira, no ho sé. Enola Holmes, la veritat és que té bona pinta, no?
Sí.
Està bé.
Pot ser, sí, per tota la família, bé, aventures, guai.
Què més?
Vinga, aquesta ens arriba a Movistar, que és B-F-W.
Oh, Lord. Oh, there you go. You've been at this, haven't you?
I have?
Uh-huh.
To us.
De què va?
Això és una festa, aquesta pel·lícula, eh?
Ah, sí?
Ja us ho dic. Sí, és una festa. Això es va estrenar l'any passat al Festival de Sitges. Ara ens arriba per plataformes, ha trigat una mica, però per sort ara, diguéssim, la podrà veure una mica més gent. I el director és el Joe Begos. Joe Begos, que és un tipus molt curiós, que fa pel·lícules amb molta sang i que amb el temps han anat madurant i trobo que cada vegada és millor. I en aquest cas el que fa és un homenatge al cinema de John Carpenter, perquè la pel·lícula és com si John Carpenter les pel·lícules que feia als anys 80 la fes avui en dia amb la mateixa forma que tenia ell als anys 80, amb aquella música electrònica, amb tots aquells components de sang, de so, de direcció, tots estan aquí barrejats i molt bé. De fet, ens recorda bastant el seu assalto a una comissaria del Distrito 13, també recorda una mica pel·lícules com The Warriors, i el que fa en aquest cas és junta tota una sèrie d'actors dels anys 80 que ja avui en dia tenen la seva edat, tots són veterans, tenien la Stephen Lang, el Martin Cove, el William Sandler, George Wendt o Fred Williamson, que molts d'ells ens apareixin en pel·lícules de sèrie B dels anys 80.
Les 10.
I els... Les 9, em sembla.
Les 9, ui.